estic molt content, la veritat. Els del meu poble ja m'han sentit alguna vegada dir això, però m'he preparat un discurs per si això passava i el penso llegir. La meva família està lluny de ser la família de Casa en Flames. Ens agradaria tenir una cala a la Costa Brava i un barquito per sortir a navegar, però no el tenim. A casa som orgullosament xarnegos. Els meus avis, tots, van venir d'Andalusia. L'avi Eduardo, i crec que és una dada interessant i representativa, no sabia llegir ni escriure. Va amagar tota la vida que era analfabet. Ell era analfabet i jo em dedico a escriure. Podia entendre aquest Gaudí com una venjança contra tots els que van enganyar el meu avi aprofitant-se de les seves mancances culturals. Una venjança contra tots els que d'una forma o una altra han fet sentit inferiors als meus avis, als meus pares i als meus tiets. Una venjança per totes aquestes mirades de superioritat que en tres generacions hem hagut d'empassar els que venim de baix de tot. Però no, podria entendre-la així, però no ho faré. Deixeu-me entendre aquest Gaudí com una celebració. Si el meu avi era analfabet i jo em dedico a escriure, és perquè ha passat alguna cosa, i d'aquesta cosa se'n diu progrés. I el progrés és, indubtablement, un èxit col·lectiu. Si sóc aquí davant recollint un Gaudí, no és gràcies només a mi, sinó a l'escola pública, a l'esplai, als casals, a les places on he crescut, les desenes de persones que m'han acompanyat en això de créixer i viure. Si jo em dedico a escriure, és que alguna cosa estem fent bé. I aquest premi ara aquí n'és la prova i estic orgullós de tenir-la entre les mans. Enviem a la merda els xenòfobs, els que s'aprofiten dels altres. Seguim, sisplau, acollint els de fora amb els braços oberts i veurem com d'aquí uns anys escriuran grans històries catalanes.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Senyores i senyors, amb vostès, com cada dia de cada dia, bueno, no li posem tanta fanfàrria i tanta pompa, que si no hauria de mantenir el nivell tot el programa i tota aquesta setmana i part de la setmana que ve, i no sé si arribarem a tant. No sé si arribarem a tant. Però què, senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb Àlex Santamaria. Hola, què tal, hola, què tal? En Pep Vergés, que està de vacances, però suposo que està per aquí. No crec que estigui escoltant, perquè avui recordem que anava a la gran... Bueno, de fet, ja s'ha plantejat les vacances amb un inici de període de descans tipus PortAventura, perquè ha agafat el tren amb la seva mare per arribar a l'hospital a fer un tractament. Això ja és vacances d'aventura. O sigui, vacances com els que fan vacances a la zona de guerra, més o menys és el mateix, eh? Vull dir, vacances arriscades. Sí, senyor. Ai, les vacances. Tenim algun tall de vacances? Perquè he preparat una mica el programa i no havia pensat en això de les vacances. Mira, podem fer així una mica improvisat. Jingle de vacances. No sé. Vacances a Austràlia. Mira, com qui no vol la cosa, tall de vacances a Austràlia, perquè, aviam, plantegem una mica la història. Aquest el que faltava i aquest és el que faltava propers, evidentment no seran el mateix que els que faltava que hem fet fins ara en parella, perquè no poden ser el mateix. No tenim parella. Jo no em puc estar rebatent a mi mateix les coses, ni discutint-me a mi mateix, tot i que a vegades ho faig, que a casa es pensen que estic... De fet, ho estic, però estic una mica ja anat de la xaveta. Perquè en no poques ocasions, no sé si us passa a vosaltres, però estàs a casa i vas xerrant. Vas xerrant perquè els que ens dediquem a això de la ràdio, doncs, clar, diem les coses en veu alta, però vulguis que no, t'has d'estructurar una mica. Aleshores, què fas? En comptes d'escriure en guió, perquè seria el més fàcil, o com a mínim el més oportú, doncs tu vas assajant a casa, i vas assajant què diràs i què deixaràs de dir, i què tal... Aviam, adverteixo que aquest inici de programa avui, primer de vacances, me l'havia assajat 30 vegades a la cuina, que a casa insisteixo que ja em pensen que no tinc solució. Mama, el papa parla sol. Què dius, algo? No. D'aquestes, així. Doncs us adverteixo que portem ja 3 o 4 minuts de programa i ja m'he anat totalment del que volia fer i del que volia dir i del que he estat assajant tants dies a la cuina o al lavabo o el rebador o vés a saber on. Bé, el lavabo, dic el lavabo no perquè estiguis quan estava fent caca feia... No, simplement perquè crec que en moltes ocasions vosaltres de petits o de petites ho fèieu, eh? Fins i tot donàveu classe. Jo sé d'algú que donava classe dins del lavabo, eh? S'enganxava els alumnes al mirall i anava renyant-los o donant-los... Què? Això ho heu fet una vegada, eh? Va, no ens anem pels cerros d'Úbeda i anem... És que tinc un amic que es diu Úbeda, de cognom, i sempre li dic pels cerros del Jordi, però no. Vinga, va, tornem a centrar-nos. Vacances. Tinc un tall que es diu Vacances a Austràlia i no sé de què va, francament, potser la pifio, però endavant document.
Como ya os he dicho anteriormente, las vacaciones escolares en Australia son cada 10 semanas. Cada 10 semanas los niños tienen 2 semanas de vacaciones y después en nuestro verano, que viene a ser en diciembre, las vacaciones escolares de verano empiezan y no empiezan los niños después hasta febrero. Mucha gente me habéis preguntado, incluso mis padres me dicen, pero no lo entiendo, los niños siempre están de vacaciones, ¿cómo es posible? Pues lo he mirado en el señor Google y señor Google me ha dicho esto. Esto es una comparativa de los días que los niños van al colegio en España versus los días que los niños van al colegio en Australia. Bueno, en Australia los niños van al colegio 198 días al año. Y en España van al colegio 175 días. Está claro, ¿verdad? Los niños en Australia van más al colegio, lo que pasa es que tienen las vacaciones como más espaciadas. En vez de en España tener 3 meses, porque si veis aquí, desde junio tienen vacaciones hasta septiembre. Pero en Australia tienen 2 semanas cada 11 semanas y después tienen 1 mes y medio de vacaciones de verano. ¿Cuál creéis que es mejor?
Què? Bona reflexió, eh? Aquesta la feien fa ja temps, fa concretament el 2023. Mira, el juliol de 2023, temps de vacances, eh? Sí, 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 sí.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano.
Merescuts aplaudiments per Fórmula Quinta i les vacaciones de verano. Per cert, que d'aquesta cançó també es va fer una versió nova. Però aquesta ens està bé. Total, que així hem començat. Un tema oposatment... Oposat? Oposatment... Oposat? No, oposat... És igual. Que molt diferent el que teníem previst. De bon principi teníem previst explicar-vos una mica la mecànica. Mecànica molt musical, però amb cançons que podrien estar relacionades amb talls de veu d'aquells que serveixen per iniciar els programes. Hi ha autèntiques joies, autèntiques perles que aquests dies de vacances ens agradaria recordar. Una mica evadint-nos de la realitat actual, que habitualment és la que plana en els comentaris que fem en aquest programa de 12 a 1 del migdia. Però, evidentment, no ens podem extreure del tot, no podem obviar la realitat. I avui, la realitat dels Premis Gaudí de cinema passa pel fet del xarnego, dels nouvinguts, de les persones que de l'estranger venen a treballar, de com se'ls acull des d'aquí, tota una sèrie de coses que han saltat, diria, la discussió més que la polèmica, per aquest discurs que ha fet el director de la pel·lícula premiada amb el Gaudí, l'Eduard Solà, que, de fet, critica en el discurs de l'entrega d'aquest Premi Gaudí una mica de què va la pel·lícula, d'aquests pijos catalans que tenen un xalet a Cadaqués i que tenen les seves històries, i ell ha volgut aprofitar precisament aquests personatges que ell retrata a la seva pel·lícula per una mica tenir un record de d'on ve, de la seva família, els anomenats xarnegos. De fet, era doncs el discurs que parlava que lo de xarnegos s'ha superat com a insult, però queda una ferida. I ell descrivia que precisament no és o no ve de l'estatus de la família que ell retrata en la seva pel·lícula. Total, que una mica lligat amb això, hi ha un altre dels Premis Gaudí que ha arrasat, que és el de la pel·lícula del 47, on precisament un senyor sindicalista, comunista, de barris molt desafavorits de Barcelona, conductor d'autobús, doncs fa tota aquella història tan ben retratada i que és una meravella de com facilitava, gràcies al seu fet radical, que era segrestar un autobús, doncs que la gent del seu barri tingués transport. I el senyor Marcel Barrena, doncs resulta que també s'ha afegit a la història agraint el discurs d'Eduard Solà, aquest que acabem d'escoltar a l'inici del programa, dels Premis Gaudí, i ha vingut a dir en una entrevista, crec que era La Vanguardia, que, bueno, ha vingut a dir que hi ha molts nazis per aquí, són l'ultradreta que parla en català. Bueno, la polèmica està servida. Aviam, primer de tot, és que en el discurs, precisament, en el discurs que hem sentit de bon principi, el senyor Eduard Solà diu que precisament critica aquesta dreta catalana, nacionalista catalana, que té un xalet a Cadaqués i un vaixell. Home, aviam, no crec que tots els catalans de família catalana tinguin un xalet a Cadaqués i d'allò. És més, quan va venir la gran fornada de gent immigrant després de la Guerra Civil, resulta que crec que qui els va acollir aquí també era gent humil, pobra, i que tampoc sabia llegir. I que després les discriminacions vinguessin del poder econòmic perquè precisament empleaven els treballadors que venien d'aquestes terres, doncs sí, evidentment això ha obert ferides i ha creat doncs desigualtats i grinyolades. Però vaja, m'imagino que també hi ha gent xarnega que té xalets a Cadaqués, no? Dic jo. A part d'això, jo totalment, ho haig de dir personalment, totalment d'acord amb el discurs d'Eduard Solà. Gràcies a l'ensenyament públic, gràcies a tot allò que hem anat forjant i que ens hem donat, doncs resulta que gent com l'Eduard Solà ha pogut fer guions. I estic totalment d'acord també en que precisament no deixem de pensar en els xarnegos per ara considerar els xarnegos del segle XXI a tots aquells que venen de fora, per respectar-los, per acollir-los i per donar-los la benvinguda. I per tant, evitar els discursos xenòfobs. De tota manera, jo crec que això de vincular xarnego amb una forma de pensar, home, li diria al senyor Eduard Solà que jo crec que és una cosa una mica esbiaixada, perquè només cal veure les enquestes qui ha votat a partits com Vox, que són altament xenòfobs, i qui ha votat a Donald Trump, doncs gent immigrant pobra. Vull dir que a vegades encasillar, crec jo, personalment ho dic, i m'estic posant en un terreny, en un jardinet del que espero sortir-me'n, perquè no vull encetar cap polèmica, però simplement dic que estic d'acord en tot, però que a vegades no cal vincular formes de pensar amb procedències. Jo també sóc xarnego, i sempre ho he dit amb orgull. El meu pare era de Madrid, la meva mare, concretament el meu avi, per part de mare, era d'Escombreres, Múrcia. Per tant, és una generació de gent de primera fornada, d'aquests anomenats xarnegos, del que jo em sento orgullosíssim d'haver heretat la sang i la forma de pensar. Però insisteixo, no vinculem forma de pensar amb procedència. Perquè mira, només diré una anècdota. El meu pare, que era de Madrid, resulta que era militant d'Esquerra Republicana. Escolta, tu, deixem això. Eduard, bé, he començat abordant precisament aquest primer tema d'actualitat. Procurarem en aquests programes de vacances abordar temes d'actualitat. I mira, parlant de tema de xarnegos, tenia una cançó aquí de Loquillo que es diu precisament així. Xarnego.
A principis de segle, els meus avis van arribar a la seva terra promesa de l'Aragó i el País Valencià. A poc i sense pressa, la seva cultura va barrejar amb altres que, com ells, aquí s'hi van quedar. Trabajaron de sol a sol y se ganaron el respeto a vivir en esta tierra que es suya por derecho. Para deleite de las niñas de Pedralbes y Sarrià, que saben perfectamente la seva forma de treballar. Como un gato callejero, un mil leches, un xarnego, que entra per la porta sense preguntar. Como un gato callejero, un mil leches, un xarnego, que entra per la porta sense preguntar. Caminant per la Verneda, Barceloneta, Horta i Sants, Poble Sec i Sant Andreu, Guinardó, Nou Barris i el Raval, la Barcelona del Candel, del Mercè i del Rabinat, Barcelona que el Gato Pérez també va fer sonar. Como gato callejero, un mil leches, un xarnego, que entra per la porta sense preguntar. Como gato callejero, es un charnego que entra per la porta sense preguntar. No em posis mai en dubte, ni mi ser ni mi conducta, ni sabor és fàcil d'esbrinar. No em posis mai en dubte, ni mi ser ni mi conducta, meu sabor és fàcil de pillar. Como gato callejero, un mil leches, un charnego, que entra per la porta sense preguntar. Como gato callejero, un mil leches, un charnego, que entra per la porta sense preguntar. Como gato callejero, un mil leches, un charnego, que entra per la porta sense preguntar. Como gato callejero, un mil leches, un charnego, que entra per la porta sense preguntar.
Bé, per Loquillo, la cançó que es diu Xarnego. Ja sabeu, les cançons seran les protagonistes d'aquest temps de vacances del que faltava. Ho anirem lligant, però amb aquests documents que tinc ganes d'anar rescatant i que hem establert una data mínima, és a dir, data llunyana, de just a l'inici de la pandèmia. Penso que va ser un moment delicat, important, i penso que aleshores vam consolidar allò de posar un tall de veu abans d'iniciar el que faltava. I aleshores, doncs, clar, els talls anaven molt lligats precisament amb el coronavirus, amb el confinament, amb tot el que això generava. Primer de tot, sisplau, un aplaudiment per Loquillo. Gràcies, gràcies. Ah, que tenim públic aquí en directe, no? Sembla. I sí. Vale, vale, ja està, ja està. S'han emocionat. Bé. Talls relacionats amb el coronavirus. Amb això podríem fer 10 programes seguits, eh? Evidentment, no només van haver-hi talls de veu, sinó també fins i tot cançons. Algunes, això sí, provenents del confinament, altres fins i tot que anunciaven el propi coronavirus a través d'una llista d'èxits. La nostra Coronavirus, Coronavirus Tour.
Milers de persones confinades, gran varietat d'esternuts. El virus més popular del món arriba a la teva ciutat. Aconsegueix ja la teva entrada pel Coronavirus World Tour.
Una mascareta és poc segura.
No té cura.
Ves que van la teva sepultura.
No té cura.
A la sogra li escupita la verdura.
No té cura.
Pitjor que no tenir cobertura.
No té cura.
Cada vegada més fans arreu del món estan vivint el Coronavirus World Tour. Corre, les entrades s'estan esgotant. I tu també t'estàs esgotant, coronavíric.
Tanco la casa amb pany i clau, que no entri el coronavirus. Vaig pel carrer i no respiro, i cada dues hores em rento les mans.
Coronavirus World Tour. Compra ja la teva entrada premium, passi al backstage perquè et tossin a la cara. Quan surtis diràs... Ara ja em puc morir.
This is the virus of the night.
He anat a la zona cero. Després he agafat el metro.
Oh, yeah.
I el contagi és extremo, 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 extremo.
Virus.
Aconsegueix la teva entrada anticipada a l'Hospital Clínic. Pregunta per Francesca, la italiana malparida que el va portar aquí. Coronavirus World Tour. La gira vírica definitiva.
No estava malament, no estava malament, eh? Home, calia posar-li una mica d'humor a la tragèdia, molta, i amb això no vull faltar el respecte a totes les persones que ens van deixar de forma, em diria jo que... inesperada.
England número uno, solo hits.
Trompetas en el cielo se escuchan donde estés. Y la gloria en el nombre de Cristo nos salvará.
¡Vamos allá!
Salva mi planeta, mi gente. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás.
Hostia.
Espíritu Santo, descarga tu poder. Fuego, arde, quema. Coronavirus, estás temblando. Dios te está quemando. Por fin. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás.
Això mateix.
En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal,
sal, sal. Home, vam trobar que l'oració aquesta era bastant oportuna, eh? No ens vam... Vaja, que sí, que vam riure una mica de tot plegat, però en el fons no deixàvem... En el fons no deixàvem de creure. I mira, allò que dèiem, per si un cas, la posem, no sigui cas.
Please stay home, please stay home. Don't want the corona.
Go to Mercado.
If you live in Barcelona, there's no toilet paper in Arizona.
Però estem bé. Si ens hem de veure, ens saludem de lluny.
Estem bé.
D'aquí nou mesos hi haurà un baby boom.
Estem bé.
Dos setmanes sense sortir al carrer.
Estem bé.
Confinat amb els amics, amb res a fer.
Stay home, please stay home. Don't want the corona.
Say two, say three. Yo diga, quédate a casa, me say, stay at home. Quédate a casa, diga, stay at home. Lávate las manos, lávatelas con jabón. Lávate las manos con jabón. Yo digo, es poca, toda precaución. No will allow we together in a one action. The one call Willie day upon the confination. Longside me family with the Japan song.
Home.
Allò que dèiem de que els temps fumuts portaven noves oportunitats no deixava de ser cert amb la creació de grups musicals com els Stay Homes, que des del terrat de casa seva al carrer Balmes van crear doncs, tot un fenomen, del que per cert fins i tot fa poc vam veure un reportatge a la televisió de Catalunya molt interessant que us el recomano.
Please stay home, it's okay
Però compte que això del joc de veus, abans en una de les bromes de l'anunci d'aquella cançó del coronavirus, deien amb la noia que va portar el coronavirus d'Itàlia, perquè això és el que es deia. Primer van fer el buit a les botigues regentades per gent xinesa, perquè com que el coronavirus es va dir que venia de Xina, que no dic que ho dubti, simplement dic que es deien tantes coses, doncs aleshores vam criminalitzar els pobres xinesos, que catalans xinesos que estan aquí amb nosaltres, que som allò que dèiem, el xarnego no xarnego, són catalans i viuen aquí. I en canvi nosaltres, com que tenien els ulls així més tancadets, els van criminalitzar pensant-nos que portaven el virus dins. I després d'això, la cosa va venir d'Itàlia. I què va passar? Això dels grups vocals que gravaven a casa seva perquè estaven confinats, a Itàlia va passar una mica abans. El fenomen va començar, recordo, amb aquesta cançó, que va ser també l'inici d'un programa. Un programa que vam emetre, mireu quines dates eren, el mes de febrer. El tema venia de finals del mes de febrer, recordem. Estàvem a punt d'entrar en confinament a principis del mes de març. I nosaltres obríem el programa amb aquest document.
Se faccio la tosse in pubblico mi sento un criminale, questo virus corona fa una sorta d'amazzo e io se è la fortuna per questo virus corona metto al TG1, TG2, Mediaset pure Sky e Facebook tutti a dir che ti devi lavar le mani, 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 ma non serve il virus corona, serve l'educazione. Sono in quarantena e mo per tutto il giorno resto con mia moglie, ma che due marona. Il supermercato mo è tutto mo, sta solo una bottiglia di birra corona. Non funziona, basta fare un pochino d'attenzione. Niente panico, stiamo tranquilli. Dai, 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 dai.
Doncs sí, de forma acústica, tancats a casa. Però encara ens ho preníem tot una mica broma, eh? Perquè era allò de, home, estan dient que no tossim, que no sé què. De fet, no duiem mascareta. Encara havia de venir el pitjor. Però el que sí podem recordar nosaltres aquí, en aquesta secció musical del que faltava, és que precisament la cançó en la que es basava aquesta paròdia del coronavirus era aquesta dels The Knack. Encantat de compartir-la amb vosaltres a aquesta hora del migdia. My Sharona!
Sharona, help the corner stop, give it up, such a dirty mind, I always get it up.
records, eh? Home, aquesta l'havia comprat jo en un estanc. No em feu dir on, eh? Perquè abans els discos també els venien als estancs. The Knack, amb una cara mai xerona i a l'altra cara La nena dice tacos. Així la traduïen, aquella cançó. La nena dice tacos. Un aplaudiment per als The Knack, el mai xerona que ens ha fet feliços. Almenys a mi m'ha fet feliç, no? Vinga, va, seguim. Agafem la màquina màgica del temps, ens traslladem de nou a l'any 20. Mare meva, l'any 20. Just quan sentíem aquells italians que encara... Ja ens ho veiem a sobre, però no sabíem ben bé de què, com aniria la cosa. Ens confinarien? No ens confinaríem? Portaríem mascareta? Va, tot això és molt exagerat, home. No serà per tant. A més, a la tele van dient que res, que no hi ha problema. Recordo aquella magnífica crònica des d'Estats Units, vaja, Estats Units, de Lorenzo Milà, que ha passat a la posteritat, amb la que obríem un d'aquells programes d'inicis del mes de març.
Y este, buenos días. Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con... defensas bajas, con situaciones de salud precaria, como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común, y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por tanto, no podemos hablar de, qué sé yo, de virus terroríficos como pueda ser el ébola. No, estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado. Como estáis diciendo, las cifras, a falta de la actualización que se producirá en pocos minutos por el gobierno, estamos hablando de 229, 231 contagiados, 7 muertos, todas personas mayores con patologías previas. La mayor parte de los contagiados están aquí en Lombardía, no aquí en Milán, pero sí en la llamada zona roja, esos 10 pueblos acordonados en este momento. Hay dos nuevos casos en Florencia y Palermo, pero no se trata, parece, de focos nuevos, sino de personas que vienen de esta zona y que han viajado a Florencia y Palermo y allí han dado positivo al coronavirus. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir. Pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos.
Ahí estamos. Haig de fer una rectificació. Lorenzo Milà, en aquella època, era corresponsal dels Estats Units, però estava a Itàlia en aquell moment. Estava a Itàlia. I allà es va fer una crònica magnífica. Chico, la gente tiene manía de l'alarmismo. Aquí hi havia doctors que estaven ja posant-se les mans al cap i, mentrestant, Lorenzo Milà, doncs, que molt americano ell, tot s'ha de dir, doncs, chico, nos están diciendo que esto es alarmismo, pero claro, yo creo que, a ver, los médicos en Italia están tranquilísimos, hermano, gente mayor. Així ens va anar. No ens ho acabàvem de creure, la veritat. No ens ho acabàvem de creure. Doncs sí, va passar el que va passar, poca broma. I la gent gran, sí, efectivament, va ser també el nostre país dels més afectats. Sobretot perquè m'imagino jo que, clar, cuidar la gent gran requereix de pressupost, però sobretot requereix de sentit comú i d'humanitat, cosa que van demostrar molts dirigents a tot el país no tenir-ne gaire. Bé, ara s'estan fent judicis per xurrimangui de mascaretes. Ja no sé qui té raó i qui deixa de tenir raó i que segurament s'està utilitzant o deixant d'utilitzar. Però vaja, a ver-lo, ahí-lo. Van haver-hi moltes mangonejades, tenint en compte que, a més, les mascaretes es cobraven a 3 o 4 euros, quan fer-les valia 0,001 euro. Però bé, algú es va forrar, i de quina manera? Però tot era com era, hi havia molta pressa i molt poca humanitat per part de molts dirigents, alguns d'ells molt significats. A la Comunitat de Madrid es va optar pel tema trumpista, és a dir, antivacunes, venga, aquesta no serà nada, vamos allà, i escolta, saps què? Els grans, ja està bé, si es moren uns quants. Oi que això que dic jo és gravíssim? No és poca broma. És el que passava. Buf! Fa cosa, eh? Anem a Polònia, que fins i tot d'això ho va fer humor. Sí, un humor que ja sabeu com són els de Polònia. Serveix molt per denunciar les coses que, si es diuen així a lo cru, com ho estic dient jo, la veritat és que no serveixen de gaire. Però potser si les diu el Polònia, amb aquella gràcia que tenen, la cosa canvia. Aquest és un dels nodos que va fer el Polònia ja en plena pandèmia.
Un grito de pánico se extiende por toda la nación. El gobierno nazicomunista de Pedro Sánchez quiere legalizar la eutanasia para exterminar a nuestros mayores y quedarse sus pensiones. Vean el momento en que el ministro de Ejecuciones tuvo tan pérfida idea.
¡Oh, mierda! No tenemos dinero. ¿Qué podemos hacer?
¡Oh! ¡Claro, los viejos! Si les matamos a todos, nos ahorramos las pensiones.
A partir de ahora, el gobierno seleccionará a los abuelos según sus ingresos.
A ver cuánto cobra de pensión. Uy, esto es un pastizal. Pues nada, señora, lo siento, lo ha tocado.
También según su condición física. Vean a la hermana de Pablo Iglesias haciendo la macabra criba.
Señora, si me hace un triple, no la matamos. Venga.
¡Ay! Me cago en la leche.
¡Ay! ¡Hijo de terror!
La situación es crítica. Muchos españoles se han visto obligados a esconder a sus ancianos.
¡Entre en el pozo, suegro! ¡Que no le pillen los rojos! ¡Venga, muy bien!
Tampoco es necesario bajar tanto, ¿no?
¡Sí, que lo es! ¡Tire, tire! ¡Que los rojos son muy listos!
Otros ancianos intentan disimular su edad como pueden.
Soy joven, bailo tras. Pedro Sánchez, no me mates, soy joven, bailo tras. Soy joven.
¿Pero cómo conseguirán matarlos sin su consentimiento? Pues con las típicas triquiñuelas de la izquierda.
Señora, firme aquí, le regalaremos un queso.
Aquí pone quiero que Pedro Sánchez me asesine.
No, mujer, ¿qué va a poner eso? Firme, firme.
Pero aún hay esperanza. Pablo Casado se reúne con tetrapléjicos para convencerles de las bondades de seguir vivos.
Soy tetrapléjico. Y doy mi apoyo a Pablo Casado.
Ha sido un gesto reflejo.
Gracias a esta iniciativa, viejos y enfermos pueden estar tranquilos. Afeítese, afeítese, buen hombre. Con Pablo Casado, nadie tendrá tentaciones de cortarle el pescuezo.
Veamos. Querido Pedro Sánchez, no has conseguido matarme. Me la aspiro a Venezuela con Juan Guaidó.
Maldita vieja, se me ha escapado.
Ahí os quedáis rojos de mierda.
¡Brava, señora! ¡Que vivan los viejos y viva España!
Era la llei d'eutanàsia que precisament s'estava aprovant just abans de començar el tema de la pandèmia. Ja veieu com van gestionar després els... les residències de la tercera edat, segons qui. Total que el nodo del Polònia abordava aquesta qüestió. Déu-n'hi-do, eh? Tot això ara, clar, ho veiem una mica en perspectiva i fins i tot podem arribar a somriure amb tot allò que estàvem dient ara just el 2020, que va ser un any convuls. Nosaltres estem recordant aquests talls de veu en aquest El que faltava de vacances que ens porta als dies previs i a l'inici de tota aquella història. Recordo fins i tot que Pablo Motos, en el programa aquest de l'Hormiguero, parlava del coronavirus d'aquesta manera.
Anoche, por cierto, hablaremos del coronavirus.
¿Viene la China?
Sí, esta noche.
Esta es la que sabe realmente.
Esta es la que sabe de verdad.
Sí, seguramente la gente se va a quedar bastante sorprendida sobre el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos y el concepto que tenemos de los chinos, de que son descuidados y tal. A ver si va a ser al revés. Luego después ella nos comentará desde China...
Me ha sorprendido, porque yo pensaba que ellos eran muy cochinotes y que nos habían mandado eso para acá.
Bueno, o sea, el coronavirus ha nacido... que una de las mentiras que se dice es que si lo ha creado el hombre y tal y todo aquello, no es así.
Yo sospechaba de Trump.
Todo el mundo sospechaba de Trump, porque es tan malo que le cabe todo. Es un escenario también real, aunque sea desagradable decirlo. Es que se convierta en una pandemia. ¿Qué es eso? Que se transmiten antes los síntomas, o sea, la enfermedad que los síntomas, con lo cual tú no la puedes diagnosticar y se podrían poner las cosas feas. Se ha dicho mucha mentira, no la transmiten los mosquitos. no la transmiten las mascotas. No es bueno tomar cocaína para quitarse el coronavirus. Cuidado que lo han dicho.
Ni el agua de fuego tampoco.
Ni el agua de fuego tampoco. El orín no cura el coronavirus tampoco. Pues ha dicho mucha gilipollez.
Repetimos.
En una pandemia, ¿qué es eso? Que se transmiten antes los síntomas, o sea, la enfermedad que los síntomas, con lo cual tú no la puedes diagnosticar y se podrían poner las cosas feas.
¡Hostia!
Pues sí, ha dicho mucha gilipollez.
Sí, 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 fixa't tu, com hi havia comunicadors que ens parlaven de coses certes, de científiques. La pandèmia era una cosa, una enfermedad que es tenia, però no se manifestava i llavors això... Bueno, fantàstic.
És el meu consolant. Dintre avui no puc tornar al meu veïnat, mentrestant a la tele, diuen que tots ja hem tornat. Quan pujo al meu terrat, faig una sessió de zumba per Skype, però la família m'espera, els jocs de taula han preparat. Ei, bon dia! Sé que estic confinat, però fa bon dia. No puc sortir de fora a aprofitar aquest bon solet que fa. Almenys no m'hauré de dutxar. Quan em truca la mama, la paella hauria de ser ja al fogó. Avui toca Sant Faina i refora el congelador. I el mòbil carregat per quan arribi el vídeo dels confinats i no es troba stay-homers sinó d'aquells putos penjats. Hey! Bon dia, sé que estic confinat però fa bon dia, no puc sortir a fora a aprofitar aquest bon solet que fa, almenys no m'hauré de dutxar.
Sí, senyor. També teníem artistes vilafranquins que feien les seves cançons confinades. Molts, molts. De les primeres que va arribar va ser aquesta dels Fota-li Pollastre.
Sé que estic confinat, no fa bon dia. No puc sortir a fora.
Per ells també un record. I un aplaudiment.
Un solet que fa, almenys no m'hauré de dutxar.
Vinga, que seguim. Ja ens queda poquet per arribar a la una, eh? Farem allò de la prova superada, recordant talls com, per exemple, des de Los Madriles, just abans del confinament. Recordeu que el mes de febrer, principis, estava previst el Mobile World Congress. I es tirava endavant el Mobile World Congress, malgrat que mig món estava ja... Vaja, que no anaven mal dades, molt mal dades, de la Xina, d'Itàlia, de no sé què... I van començar a rebre l'organització del Mobile World Congress doncs, notes d'empreses que no anaven, que desistien d'anar-hi i, per tant, no enviaven els seus empleats i, per tant, s'esborraven de la llista. I cada cop hi havia un degoteig. Primer les autoritats d'aquí i la pròpia organització van intentar oferir doncs, un Mobile World Congress molt segur, amb moltes mesures de seguretat i no sé què, no sé quantos. Van minimitzar una mica les empreses que no volien venir, dient allò de... Però elles s'ho perden. Però des de Madrid ja van sucar-hi pa. Jiménez Los Santos ja mesclava tot com una mandonguilla. Nacionalisme, amb fer malament les coses i, sobretot, enviava una missiva a tots aquells que s'esborraven del Mobile World Congress. I és que es pensessin anar a Madrid, que allà feien millor les coses. Fins i tot això s'aprofitava per fer batalla política.
Y...
Sí, vamos a las noticias porque siguen anulando su presencia en el World Mobile Congress por el coronavirus. Algunas de las grandes compañías a nivel mundial, Sony es la última que ha dicho que
bueno,
no va
sí,
a acudir.
Es que, en fin. Bueno, a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
A ver, cuéntame,
Pues, por ejemplo, la japonesa Sony, la estadounidense Amazon, la sueca Ericsson, la surcoreana LG. Jaume Collboni, el teniente alcalde de Barcelona, sobre la posibilidad de que se pudiera anularse el Mobile World Congress que tiene que celebrarse a finales de este mes de febrero en Barcelona, ha dicho que no se contempla, al menos de momento, la anulación, pero vamos a ver si sigue el dominó cayendo
normal.
De empresas
en una feria donde no van feriantes, pues ya me contarás.
Si se ahorra el break, que le escupan y le insulten.
Yo ves, esa es la parte buena. Ya cuando pase la enfermedad, que venga madre.
Sobre todo, porque mira, al final nos ahorraremos que vaya el rey y le escupan, porque eso es todo lo que le feien al rey, escupir-los, bueno, y cremar-lo, i cremar els nens, i posar-los-hi pedres a les butxaques si no parlen català al pati. Sí, en plena, claro. Així nos ahorraremos de todo eso. Molt bé. I una altra de les coses que passava ja quan començava el confinament és que els supermercats estaven oberts. Va venir molta gent que es va convertir en heroïna. Malgrat que es posaven pantalles de metacrilat, us en recordeu? Les caixeres i els caixers i els empleats dels sectors que no tancaven, doncs home, es van convertir en autèntics herois. També els transportistes, que no podien ni menjar, havien de fer-se la carmanyola al camió perquè resulta que els restaurants estaven tancats. Recordeu, es van tancar els restaurants a tope. Doncs sí, i un dels efectes quin va ser? Aquell joc una mica pervers que es va plantejar del paper de vàter. Us en recordeu de la manca de paper de vàter perquè la gent va començar a acumular paper de vàter perquè algú havia dit que al Japó no sé què passava amb el paper de vàter? Les entrades als supermercats de bon matí, quan es reposaven les leixes amb paper de vàter, era tremenda. I els documents així ho explicaven. Aquest era el document que va gravar una caixera quan s'entrava al Mercadona, concretament ja al mes d'abril de 2020.
Buenos días, despacito, buenos días. Pasen.
¿Qué pasa aquí con la gente?
Tranquilos, buenos días. Buenos días, tranquilos. Buenos días.
¿Esto qué es, tío?
Hi havia autèntiques baralles per aconseguir el paper de vàter. La gent se les tirava d'uns a altres. L'agafaven com si fossin tresors. El paper de vàter. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. I just wanna feel your love. 'Cause Instagram is not enough for me. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. But every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I wanna see my friends. I wanna walk the streets again, again, again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. Sí, tens ganes de sortir. Ho sento, però no pots. T'hauràs de quedar dins. Però amb els vídeos d'aquests tres ja he sigut molt feliç. Podria viure així. See my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Doncs acabarem com hem començat, amb Stay Homes, no? I hem dit que era un d'aquells grups que en ple confinament, doncs, home, va treure bon rèdit. De fet, això s'explica en aquell reportatge de la televisió de Catalunya. I una de les cançons que els va fer adonar que la cosa anava molt, molt, molt grossa, que s'estava convertint en una autèntica cosa molt grossa, era aquest Gotta Be Patient, que van fer Stay Homes des del terrat de casa seva amb la Judith Nederman, i que després resulta que els hi arriba aquesta versió de Michael Bublé, Barenaked Ladies i més gent que va participar amb Sofia Reyes, fins i tot. Ai, sí. I efectivament allò s'ha fet molt gros. Res, que demà tornarem a recordar coses i fins i tot parlarem, no sé si us en recordeu, d'aquella Estefania de la Isla de les Tentaciones. I just wanna see my friends. Demà ens en recordarem. Adéu-siau. But I gotta be patient, so let's enjoy this combination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient, let's enjoy this combination.